El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres, Víctor Alexandre, Pasqual Dusó i Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Avui començarem parlant de cultura i de cinema, un dels temes que habitualment han sortit a les tertúlies de divendres. Ens queixàvem de la programació que teníem al Cinesa i que les pel·lícules no eren en versió original subtitulada, i amb el que ens trobem ara és amb una notícia. Ahir vam tenir roda de premsa i Cinesa Sant Cugat va anunciar que es convertirà en el primer cinema íntegrament en versió original subtitulada de la cadena Catalunya. A partir de divendres de la setmana que ve, les quatre sales de Cinesa Sant Cugat esperen convertir-se en un referent i una alternativa als cinemes de versió original subtitulada que hi ha a Barcelona. El director general de Cinesa Catalunya, Javier Fernández, a més ha dit que, tot i les dificultats econòmiques i tècniques, faran un esforç per subtitular el màxim de pel·lícules possible al català. Comentaris, Víctor, tu que ets el cinèfil número 1 de Sant Cugat.
Sí. Home, no, és una molt bona notícia. Molt bona notícia. I una notícia més molt desitjada per moltíssima gent, fins al punt que es va crear una pàgina al Facebook que era Volem un Verdi a Sant Cugat, en el sentit de voler un cinema que programés com el cinema Verdi de Barcelona, que són un èxit de públic amb un índex de fidelitat extraordinari, no només de gent del barri, ni molt menys, sinó de tot Barcelona i de molta gent, que evidentment d'altres comarques, que baixa a Barcelona i els Verdi, perquè a Catalunya, llevat de Barcelona i Girona, és impossible veure cinema en versió original, i perquè a més doncs hi ha una garantia de qualitat. Normalment el que programa, per exemple, el Verdi, doncs té un nivell, és a partir d'un llistó. És veritat que a vegades hi ha coses més que les pots veure tot arreu, però en general no et decep la programació. I aleshores passarem ara doncs a ser el tercer lloc de Catalunya on hi haurà garantida una programació en versió original, a part de Barcelona i Girona, que també té cosa, que només hi hagi tants pocs llocs, perquè, en fi, la demanda hi és en molts llocs. Però també és veritat que manen les multinacionals, i avui dia ja no, és que gairebé ja no hi ha ni projectors, es pot controlar la projecció des dels Estats Units i qualsevol lloc, i a més el dia que s'estrena, tot arreu igual, tot el món, és la globalització aquesta. Fins al punt que a vegades quan hi ha un problema tècnic, els treballadors del cinema no el poden solucionar perquè no són especialistes en allò i no depèn d'ells, aquesta és la qüestió. Però està molt bé que ho facin, això, vull dir, em sembla fantàstic, és una molt bona notícia respecte al subtitulat en català.
Veurem, no?
Sí, això. Veurem, perquè les declaracions són sempre de molt bona intenció i intentarem...
Ja ho hem remarcat nosaltres,
Sí,
assegurat,
clar.
Que tot i sí. Que, vaja, faran exacte. Un esforç, ui...
Això és molt... intentarem, clar, si això no compromet ningú, vull dir, és una bona voluntat, però sempre estem... En el terreny de la llengua catalana, sempre tot és bona voluntat. Tot depèn de la bona voluntat d'aquell senyor, d'aquella senyora, mai no hi ha una norma que, en canvi, l'altra, l'altra entra sac directament i punt. Però bé...
Però el cost d'un subtitulat a un doblatge...
És baratíssim.
Deu ser barat. El subtitulat és molt barat.
Doblar no.
Doblar no, doblar és molt car.
Sí, perquè cada veu, cobra, clar.
Però el subtitulat...
Subtitulat és molt barat, Però no, tot i així, com que van a intentar eliminar la més mínima despesa, encara que sigui de bolígrafs, doncs, clar, això també els posa... El problema no és aquest. Bàsicament és que no hi ha la norma que els obligui, i com que no hi ha una norma que els obligui, doncs no ho fan. Però això, quan sigui un estat, doncs això s'acabarà solucionant.
Més opinions.
Bé, jo he de dir que és molt més còmode sentir les pel·lícules doblades. És molt més còmode sentir les pel·lícules doblades. O sigui, com sentir una pel·lícula doblada ja no et fa mandra per res. Però penso que dintre de la... Però clar, evidentment, dintre de la pel·lícula doblada s'amaga l'actuació dels actors. Vull dir, crec que es perd molt. Saps identificar si és una persona o l'altra, perquè, clar, els que doblen, evidentment, són actors. A part de que siguin d'allò, perquè fer un xiscle així per les bones jo trobo que és dificilíssim. Per tant, ja són actors o són... Bueno, actors. Llavors, jo crec que és bo, dintre de la globalització, que anem aprenent, que siguem políglotes, que anem aprenent idiomes. Llavors penso que és un bon camí per poder aprendre idiomes. Ben salamandra aquesta que et fa de no sentir-ho i de llegir, però en canvi, crec que sí que vas aprenent molt la fonètica, vas aprenent molt el llenguatge. I crec que un dels defectes importants de les generacions següents és evident que han de parlar més idiomes que les generacions anteriors, però un dels defectes és la mandra per aprendre idiomes. En canvi, jo em veig, per exemple, parlo del meu cas concret perquè d'anglès malauradament en sé poc, veig una pel·lícula francesa subtitulada i llavors vas recordant les paraules o vas dir, mira, això sí que ho havia entès, això sí que no sé què, i crec que fomenta l'ús dels idiomes. És a dir, com a avantatge, o sigui, com a avantatge, inconvenient és que el veure-ho amb doblat, allò és comodíssim, no has d'aprendre, pots estar jugant al Nintendo i veure la pel·lícula que te n'enteres de tot. En canvi, de l'altra manera, has d'estar molt atent. I en canvi, jo crec que els avantatges és que crec que estarem fent una societat més poliglota i que sobretot la joventut d'ara, que sap molt més anglès que segurament la dels nostres temps, podrà captar molt millor i parlarà molt millor amb els altres. O sigui, no ho veig tant des de l'aspecte cinèfil, com estava dient el Víctor, sinó que ho veig de l'efecte educatiu de la societat.
Jaume.
A veure, Espanya és dels pocs països que encara feien doblatge, no? Això ve de l'època del dictador, que va obligar que fos doblat, inclús canviava els textos i el nom dels artistes i tota la història, no? Jo sempre explico l'anècdota que els artistes americans els hi posaven un nom espanyol. Feia una pel·lícula de Josep Calleja i posava José Calleja. És a dir, que anava, la cosa anava així, no? Aleshores, no pot ser que Portugal, per exemple, parli més bé l'anglès que no pas a Espanya. Per què? Perquè la versió original és habitual. El que passa és que aquí, a nivell de programació, el que faci en versió original no millora la programació. I jo, que sóc habitual del cinema Sant Cugat, hi vaig el dilluns quan fan sessions especials de cinema i quan fan cinema d'autor el dijous. Ja són en versió original sempre, però són les pel·lícules que vols anar a veure, perquè com deia el Víctor, volem un Verdi, aquella campanya que es va fer, les que fan són de Verdi, però durant la programació normal, clar, fan cada bestiesa americana que per més versió original que sigui tampoc et treure en el cine. Espero que potser ara siguin més rigorosos i procurin fer unes altres qualitats de pel·lícula i llavors anirà molt bé tot, no? En general crec que la decisió és molt bona, però esclar, que deies tu que parlarem idioma i tal. Molt bé, però això és Sant Cugat, eh? Això hauria de ser nacional. I sembla que el reste d'Espanya s'hi oposen rotundament a que es faci en versió original.
Però no és molt arriscat que de cop i volta passem de tenir les quatre sales doblades i fer-les les quatre amb subtítols? Ho dic perquè és una aposta forta, perquè una cosa és que els cicles que hi ha i que continuaran, tant el de cinema clàssic i el de cinema d'autor, continuaran amb versió original subtitulada i han anat molt bé. Però això és garantia que el cinema tindrà més públic que el que té ara? Ho dic perquè suposo que deuen haver fet els seus estudis, tot això que fan els empresaris quan tiren endavant alguna iniciativa d'aquesta mena, però jo ho pensava fredament i és un pas endavant molt, molt fort, te la jugues molt.
Sí, jo reconec que m'ha sorprès, perquè ha sigut
de cop i volta. Tot i de cop i volta,
sí,
no?
Sí, tot d'una, pam, no? Sí. I la gent no demanava que tot el cinema, les quatre pantalles de Cinesa fossin en versió original, volia una com a mínim, no? Que hi hagués una de les quatre pantalles dedicades a un cinema en versió original de qualitat. No només això que diu el Jaume, clar, no es tracta de fer només versió original, perquè per fer les pel·lícules aquestes d'efectes especials, de tot, vull dir, en fi, d'un gran nivell comercial, bé, per això ja és un altre tema, però per fer un nivell d'un llistó una mica més elevat en qualitat i una miqueta més, sí, de nivell, en definitiva, no sé si hi ha tanta demanda, veurem, per cobrir les quatre pantalles. També s'ha de dir que, escolta, els cinemes normalment estan buits, facin el que facin i només omplen divendres, dissabte i diumenges a la tarda, és a dir, és la resta, el negoci és gràcies a les crispetes, és així.
Que això no ens ho podem treure de sobre, no?
Les crispetes, no? No, com que no són en brusió original, que les pots anar menjant.
Sí, perquè com no és un so que estigui dins, sí, de la pel·lícula, sinó que a vegades et toca el cantó. Doncs,
no, a mi em molesten, perquè l'olor, perquè es transmet, no? I el nyam-nyam també, Però, de tota manera, sí que és veritat que el franquisme, això que deia en Jaume, havia intervingut moltíssim. El cinema en versió doblada és una cosa dels països on hi va haver la bota del feixisme. A Itàlia, a Alemanya, a l'estat espanyol. En el cas del franquisme, arribaven a l'extrem, sí, certament, de modificar les pel·lícules i introduir la seva moral. I aleshores, per exemple, podien canviar el final. No el que estava filmat. Bé, manipulaven el contingut perquè, clar, hi havia talls. I aleshores, clar, l'espectador a vegades no tenia certes coses perquè, clar, havien tallat.
No, i canviava l'argument, eh?
Sí, podien canviar-lo, sí. Indirectament, no? Clar.
La Mann era una germana, per exemple.
Sí, amb el Gambo.
Amb el Gambo,
sí, sí, clar, sí, sí. Clar, sí, sí. Era fortíssim.
I Casablanca s'amaga, no?, que el protagonista va lluitar a la Guerra Civil espanyola en el bàndol republicà.
Sí, senyor, sí, senyor.
I es fa un canvi, ara no recordo exactament què es li fa dir, però vaja, no...
No, és... passa, no, el tema és Argèlia. Em sembla recordar que és Argèlia. Ja.
Ara ho buscaré, ara ho buscaré,
sí.
Això.
Però hi ha, per exemple, sí, ara que dius això, hi ha un altre final, el de la pel·lícula La Huida, la primera versió de La Huida, que se'n va fer no fa gaire una altra, però era bastant dolentota, que la feien l'Steve McQueen i l'Ally McGraw, que la pel·lícula no tenia un final moralista. Acabava i no els enxampava ningú. Eren bé, ells robaven a tort i a dret, eh? I no els enxampava ningú. Finalment, tenien els calés i tal. I clar, això en aquella època, estic parlant... Bé, això eren els anys 70 ja, era no era un franquisme dels 40. Clar, els va semblar que això no podia ser, que no els agafés la policia. I aleshores van obligar a posar, sortien unes lletres al final de la pel·lícula, falses, que no les havia posat mai el director ni ningú, que deia que fulanet i fulanet els havia, finalment, la justícia els havia engarjolat i tot això, no? I clar, dius, és clar, és un atemptat a una obra, eh? Perquè això... que no gosaríem fer en una obra literària, perquè, bé, dius, no, i afegirem aquesta pàgina i canviarem el final, no? Doncs en una pel·lícula sembla que, clar, sembla que sigui un art menor i tothom s'hi atrevia, i l'Estat s'hi atrevia. I, clar, les distribuïdores es trobaven amb el problema que deien, escolta, si no m'hi avinc, no la puc estrenar, i perdo X calés. Per tant, si venien, clar, això no era el director, eh? El director hagués dit mai sempre que no, però a vegades el director no tenia prou poder. I aleshores, perquè l'amo de la pel·lícula era el productor, i si no havia signat en el contracte la capacitat, l'atribut de poder decidir, el productor deia això, s'estrena manipulat igualment. I el director, doncs, s'afilava per les parets.
I el que penso és que si realment hi ha un estalvi important al no haver de doblar les pel·lícules, si el cinema, si poden fer més barat les entrades, és probable que pugui compensar en aquella gent que li pugui fer mandra a llegir els subtítols, encara que jo penso que si ho fan a les quatre sales simultàniament, que segurament el bo hagués estat començar per un assaig, provem això, però si ho fan a les quatre sales directament i d'allò el que vulgui anar-hi, no li queda més remei. I penso que la que t'avesses, la que t'habitues, jo penso que la cosa ja ho passes per alt, no te n'adones compte.
Ja he trobat el canvi que va fer. Sí. En la versió original és el capità Renoir qui diu a Rick que va lluitar contra els franquistes en la Guerra d'Espanya, però la censura franquista ho va substituir perquè lluités contra l'Auschwitz austríac. Això és el que explica la Viquipèdia. I una altra curiositat de Casablanca, ja que la tinc aquí, m'ha fet molta gràcia, relacionada amb el català. Casablanca va ser la primera pel·lícula que va emetre Televisió Valenciana l'any 1989 en una versió amb doblatge pròpia al català, i va participar, atenció, Ovidi Montllor, que va posar veu a Humphrey Bogart.
Ostres,
això és una perla, eh? Trobar aquest doblatge deu ser...
Oh, molt bé, sí, clar, no sé si es deu trobar...
Això escarbant, potser,
en YouTube,
no?
En YouTube, no sé, el català de YouTube és fotut, eh?
Ja, me deixa'm només afegir una coseta d'això que dèiem del doblatge, si seria en castellà o català. Jo vaig estar, no sé quan, fa moltíssims anys, em sembla que era a Brussel·les, i veia una pel·lícula doblada. No, perdó, doblada en el subtítol. I la primera part l'entenia, perquè suposo que era en francès, la segona, m'acau un dins, se m'ha escapat. I és que ho doblaven amb els dos idiomes. O sigui, una frase sota de l'altra.
Uf, clar.
Llavors, sí, aquí tampoc costaria tant de posar l'espanyol i el català. Això devia ser a Lieja o a Brussel·les, no ho sé.
Però tu parles no de doblatge, de subtitulat.
No, de subtitulat.
De subtitulat.
Sí. Una frase la llegia perfectament. Dic,
sí, però, no, però clar, és que les imatges van a una velocitat que no... Segurament. Si has de... distreus l'ull, l'ull, vull dir, li poses masses textos i no... Perquè a més tot va molt ràpid. Hi ha una política ara, TV3, que ha suprimit els doblatges. Si us fixeu en les telenotícies, hi ha gairebé tot és
subtitulat.
Sí, 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 sí. Declaracions de polítics, sí, sí, sí. Tot. Clar, però la pantalla de la tele és més petita i sempre has de pensar que la gent gran, clar, abans no ha acabat de llegir tot allò i ha acabat i no s'ha assabentat del que estaven dient, saps? Perquè la...
I si és en gallec, ni tan sols ho subtitulen.
Ja. No, en gallec
sí,
no.
En gallec, això és una cosa que a mi em sobta, sí. Que...
Sí, sí,
TV3 és l'única llengua que no subtitula. A no subtitular el gallec.
Que donen per fet que ja s'entén, no?
Clar, és per això.
És veritat, home.
Però perquè veiem la degradació del
gallec.
La degradació del gallec, perquè ja no és gallec. Ja és un patuès de l'espanyol, clar. I per tant, ja no cal ni traduir-lo. Imagina't si hem
arribat. De fet, el gallec ben parlat s'assembla al portuguès.
Absolutament.
Sí, ser, perquè és el galaico-portuguès, l'origen de la llengua, no? Però l'espanyolització del gallec ha arribat a tal punt... Sí. Que sí, fent servir quatre paraules per sobre els polítics fan veure que parlen
és un dialecte, ja s'està convertint sinó en un dialecte de la llengua espanyola. Clar, això.
No, però això que dèieu de si afectarà pel públic és que de fet ja s'ha fet un experiment i és que en versió original van començar el dijous cinema d'autor a les 10 de la nit, es va omplir de gom a gom, van posar una altra sessió a les 7 de la tarda ple, i un altre a les 5 de la tarda.
Però els preus també eren més petitons, els preus.
4 euros, sí, 4 euros. No crec que sigui.
Van començar amb 3.
Perdona, però la gent que va veure això, no hi ha un euro de diferència. La gent hi va perquè és una bona pel·lícula i saben que té una garantia que no són la que fan de repertori normal.
Sí, això sí.
És que aquí fan cada bunyol,
sí, sí. No, sí,
que
sí,
dius,
sí,
bueno, sí. I llavors què passa? Que no afectarà a la gent que ja hi va, perquè n'hi va molt poca. Vol dir que els que hi van no els hi afectarà en absolut que siguin versió original, és igual. Però el que haurien de fer és millorar la programació.
Sí.
Perquè aquí, ara han fet pantalla Dolby, allò que deies tu, els programes que tenien, que quan s'espatlla sí, sí. Una pantalla, em venien, jo m'hi havia trobat amb la versió d'òpera, no? I ara ho han fet tot amb una tecnologia esplèndida, no? Però, esclar, la programació és bàsica, tu...
Però no sé si faran això que dius, perquè com que a Cinesa darrere hi ha unes productores cinematogràfiques nord-americanes,
sí.
Dubto que renunciïn a estrenar les seves pròpies pantalles, les seves pròpies ja, pel·lícules.
Però n'hi podrien afegir
d'altres. A posar d'altres, que poden tenir molta qualitat, perquè són d'altres empreses.
Eh? Ja, però podrien no afegir-hi cinema europeu si... sense suprimir res del que ja fan ara.
Però una cosa és el dijous, mira, una cosa puntual i tal, sí, per dir, sí. No, ara dedicarem les nostres pantalles a les pel·lícules d'uns altres.
Ampliar-ho, simplement
ho veig.
Fer la mateixa programació que tenen ara, però ampliant-ho.
Però si manté l'oferta que està fent ara de tipus de pel·lícules, jo crec que si les dobla
sí.
Té un públic assegurat, això ja el coneixem,
sí.
Subtitulant-les jo tinc dubtes, jo crec que és un moviment no molt arriscat no. I benvingut sí. Sigui, vull dir, perquè ja feia dies que la tertúlia deia,
jo no crec
bé,
que ningú deixarà d'anar al cinema a Sant Cugat i ensenyar a Barcelona perquè està en versió original. A més, ja es compta, no és una, diguem, no és una frase per elogiar-nos mútuament, però amb el nivell cultural de Sant Cugat. Compte, això s'ha de tenir.
Sí, però això ho han fet aquí, no? Ho han fet a Rubí o a Cerdanyola.
Exacte.
Clar,
vull dir que
sí,
aquí, sí. I em sembla que també hi té part l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament,
sí.
Ja en parlàvem fa molt temps, i hi ha una col·laboració econòmica.
No, és que les instal·lacions són municipals.
Ah, per això, que
és una concessió d'una empresa.
Aquí ha influït. Segur que no afectarà en absolut. Una altra cosa que jo em queixo és que, per exemple, fan les versions d'òpera. Jo hi vaig, no? Són 25, no hi ha manera... Però és que, no, els explico aquests nois, escolti, no, què vol que li digui? Uns programes gairebé en paper cuixer, una cosa elegantíssima, però els donen només a la gent que va en els cinemes, esclar,
que
ja va tan poca, i la majoria no són aficionats a l'òpera. Si aquesta distribució la fessin per Sant Cugat i la posessin al Teatre Auditori, la gent se n'assabentaria. Jo, quan trobo un de nou que està allà veient Tosca, que va anar aquell dia, dius, no, és que no ho sabia. Una filla meva m'ha dit que fan això. Llavors, què els costaria, per exemple, el cost que tenen aquests programes d'edició, home, fer una distribució, un màrqueting més ample. I és una llàstima, perquè vaig a Barcelona, aquest dia estava al Bosque per una altra pel·lícula, i em deien que la programació d'Europa Òpera s'ha de telefonar amb 8 dies d'antelació. Ho tenen ple.
Carai.
Inclús el Guillermo omplen. I aquí som 25.
Que estrany.
Un problema de màrqueting. Sí, sí, segur.
El Guillermo omplen?
Sí, diu que sí. En moltes sessions, sí. Vaig anar-hi aquest dia a veure un altre i em van dir ha de telefonar, perquè molts dies omplim. Bueno, deu venir públic de tots els entorns, de Sabadell. I
sí, però és estrany que Cinesa, que és un lloc que és molt cèntric, en canvi, i
que, però és que no saben,
no pots anar a Xinoxano, vull dir, caminar.
Però és que la gent no sap. És que, com ho saps tu? Fan una pantalla esplèndida, un reportatge de tot el que faran amb òpera a les pantalles del Cinesa, que som 25 que estem allà veient una pel·lícula. Clar, si ho veus allà, som els que ja hi anem.
Però quan vols...
No, no, va, no es programa per Sant Cugat, no s'extén, no es fa un bostoneig, no es fa una explicació. La gent no sap que fan òpera al CS.
Però quan tu vols saber a veure què fan, quines pel·lícules fan aquella setmana,
sí,
i mires el Cugat.cat o el Tot Sant Cugat, per exemple, si hi ha una òpera,
sí,
apareix en la programació.
Sí, però no ho destaquen, tu, llavors la gent no...
Bueno,
no, tu perquè ets un cinèfal, no, però en general la gent veu que fan Tosca i molt bé, pensa que ho fa la Sofia Loren. No s'hi fixen, miren la pel·lícula que volen veure i s'ha acabat.
Sí, per cert, de les pel·lícules, una altra cosa ho dic, perquè potser ens estan escoltant des de casa i algú, vaja, té la pregunta. Les pel·lícules dirigides a nens... infantils sí que es doblaran.
Sí, aquesta sí. S'ha fet sempre.
S'ha fet sempre, sí, sí, sí. Però vaja, que algú potser ara és a casa i pensa que no podrà anar al cinema perquè o li fa cosa anar amb el nen petit perquè pensa que li subtitularan, en aquest cas, doncs que sàpiga que doblaran les pel·lícules.
Sí.
Que és normal, perquè els nanos, sí, se'ls fas llegir més de 20 minuts, 30, segons quines edats...
No, sí, no, home, el nen no el pots fer llegir. No, a més, que a vegades, però, a vegades no, són coses que ja l'has vist a la tele o que, saps, tenen res, ja coneix els personatges i s'ha familiaritzat amb ells i aleshores per això s'ha doblat, no? Per això es van doblar també els Harry Potters i tot això, perquè la gent més o menys, a més les vendes en català sí havien sigut espectaculars del Harry Potter aquí a Catalunya i per tant, doncs, no, en el tema aquest infantil no hi ha problema, no hi ha problema. Jo seria partidari d'eliminar el doblatge, però mentre hi hagi doblatge en espanyol, jo exigiria sempre doblatge en català. No veig per què els espectadors catalans, vull dir, catalanoparlants, hem de ser espectadors de segona, només perquè parlem una llengua que no és l'altra, no? És a dir, que si, mentre hi hagi un doblatge, hi ha d'haver l'altre. I el dia que eliminem el doblatge, doncs aleshores farem versió original i ja està, no? I amb subtitulada, però el que no pot ser és que pràcticament requereix una militància per part de l'espectador d'anar a buscar allà a veure on fan aquella còpia en català i agafar el cotxe o l'autobús o el tren i anar a portar els nens on sigui a Sabadell, a Terrassa, buscant aquella pantalla, perquè mentre que l'altre espectador ho té tot a prop de casa, allà pot anar on vulgui, i això és un greuge comparatiu inadmissible.
Algun comentari més? Si no, tinc una pregunta per fer-los. Si celebraran el Halloween o la castanyada avui? Perquè
i el Halloween hi estic
la pregunta és
totalment
ofensiva.
No, va, jo plantejo la pregunta.
La gent de la nostra edat és ofensiu.
Ho dic, no, vull dir, et sorprendries, a vegades, del que celebra la gent, perquè passejant aquests dies per Sant Cugat, les decoracions del que són els aparadors, l'estètica era essencialment Halloween.
Em sembla lamentable.
A mi també.
I tant.
Jo em vaig quedar de pedra, no diré els noms, perquè, però el recorregut des de la plaça de l'estació Lluís Millet fins a plaça d'Octavià, veure els aparadors, i no sabia si estava als Estats Units o era Sant Cugat. Encara quan vaig arribar al monestir vaig dir, home, no, doncs no, només...
Encara que miris els aparadors, només que miris el rètol, els noms de les botigues i dels establiments, tot és en anglès. Tot, és que vas des de l'estació fins a arribar al monestir i gairebé la immensa majoria són noms en anglès. Diu, no, és que no entenc què significa aquest papanatisme provincià. Escolta, som a Sant Cugat
i
no som a Liverpool.
És en anglès, però sense ser una cadena, eh? Són botigues individuals, d'un propietari que li ha posat el nom anglès perquè li fa gràcia.
Sí,
que
sí,
això encara és més greu.
No, però diuen, sí, diuen sí. Coffee, brunch and sí. much more.
Sí, sí.
I dius, i què? I què sí, em vols sí. dir amb això? Que sí, tu sí. ets tope guai i que ets diferent sí. i no sé què, no em pots dir que tens cafè i tot, tot i fas el brunch aquest famós, tot, tot, tal, a més, i moltes més coses.
Sí, sí.
És que saps?
N'hi ha un al carrer de casa, que pot dir el nom, perquè van, hi havia el restaurant Jordi de tota la vida i van plegar després de 40 anys. I va posar un restaurant que diu Not Only Wine. I jo vaig dir, bueno, és una cadena. Diu, no, la propietària era de l'anglès i va posar aquest nom.
No,
ja està.
Clar, té tot el dret, però...
Home, sí, però...
Però és que, no és un cas. És que és des de l'estació tot el que és l'eix.
Això acredita la definició que ens diuen de Sant Cugat, una ciutat pija. I en aquest cas, el Halloween...
Però passa a molts llocs, això, eh? Està passant a tot arreu, eh?
Però aquí hi ha més.
A Sabadell, a Terrassa, tot això, es queixen també del mateix. Hi ha d'una despersonalització profunda de les nostres ciutats, dels centres de les nostres ciutats, del cor de les ciutats. I estem convertint, és a dir, que, clar, si caus des del cel i et posen allà al mig, mires a un d'ells i dius, Veneto, l'altre, prena tal, no sé què, tal...
però aquestes són cadenes.
Sí, són franquícies.
Ja justifiquen.
Són franquícies.
Però hi ha noms propis que han posat perquè els agrada i prou.
Exacte.
I després s'ha acabat.
Sí,
i són de Sant Cugat.
Clar, però estem matant el petit comerç, sí. Que és el teixit més arrelat al nostre poble, sí. I bueno, la societat catalana, que és el petit comerç, i a les nostres ciutats tot aquest botiguer ha de marxar perquè no pot pagar els lloguers, sí, sí. Que venen les franquícies i multinacionals i totes aquestes, i és clar, ens convertim els nostres carrers en una prolongació de carrers doncs dels Estats Units. I ostres tu, això és Sant Cugat, i hem de lluitar per la nostra identitat, com ho ha de fer qualsevol ciutat del món, eh? No sí, dic sí, només Sant Cugat. No defenso en el tema la llengua catalana o les tradicions catalanes. Les tradicions de qualsevol poble, Sabadell no ha de consentir convertir-se en una prolongació de Liverpool. No?
Pasqual?
Jo el que volia dir és que, com deia en Jaume, la pregunta gairebé ofèn. Gairebé ofèn. Ja sé que ho has fet per treure controvèrsia. I per què? Perquè nosaltres tenim una festa molt arrelada. És a dir, si això es fes un altre dia, no, el 22 de no sé què, dius, bueno, pues no sé si m'apunto al Halloween o no m'apunto al Halloween, però jo crec que la castanyada és de les tradicions arrelades a Catalunya. Cançons infantils, quan no és temps de collir castanyes, cançons de d'allò, la castanyera i el moniato, que és, per cert, em sembla que va ser el Tomàs Molina que va dir que prendríem les castanyes amb xancletes. Vull dir,
sí, sí, no, gelat de castanyes, jo crec que aquest any seria més útil que no.
O sigui, però és una festa molt arrelada. Aleshores, a mi, el que em molesta, que jo estic en contra del... és que ens vinguin a desplaçar les nostres tradicions. Clar. És a dir, l'altra cosa és que ho fessin el 6 de novembre o el 18, jo que sé. Però precisament és les nostres festes, que segurament deu haver algun aspecte d'humanitat que deu dir, espera't, que els dies tal, quan venen els solsticis de no sé què, els equinoccios de no sé quant... Vale. Però nosaltres aquesta festa la tenim i la tenim molt arrelada. I el que estem veient és que ens l'estan desplaçant. I com deia el Víctor, ens estan despersonalitzant. I això és el que... per això estic en contra del Halloween. A mi si fessin el Halloween el dia que fos, em seria igual. Però per això em molesta, perquè ens desplacen i despersonalitzen la nostra... La
completament d'acord, eh?
Això que deies del petit comerç també potser exagero, però també és un problema de saber estar al dia i animar i valoritzar el personal i que ho sàpiguen fer bé. Jo l'anècdota última que tinc és el dia de la festa de tardor. Ja hi havia castanyes, no? Hi havia diverses parades, però em vaig parar en la de la plaça del monestir i ja dic, bueno, avui tinc de comprar castanyes perquè anirem a casa amb una filla a fer la castanyada autèntica amb criatures petites però amb castanyada i em va agradar, dic, vindré sempre perquè hi viu un pare i una mare i una nana joveneta i diu, unes castanyes, i el pare diu, són d'Ourense, boníssimes, escolti, diu, la nena el despetxarà, la nena surt i mira que ven ensenya, diu, tingui, provi-ne una, ja veurà que és bona, me la dona. Diu, bueno, vull una dotzena. Molt bé, n'hi posarem 14 perquè fem una oferta especial. Escolta, i tan maca i tan amable, i me'n dona 14 en lloc de 12, me'n treu. Doncs aquesta tarda vaig a buscar les castanyes a la plaça, travessaré tot el poble per aquí, a la plaça del monestir.
L'únic problema pels pobres venedors de castanyes és el temps.
Clar, perquè el temps es fa.
Era les castanyeres amb màniga curta, sí, vaja, sí. És que fa una sensació de no sé on soc. Que estic,
sí. Però avui se'n vendran igual.
Sí, home, sí.
Avui, perquè la castanyada s'ha de celebrar igual, sí. Encara que sigui amb cicletes.
Passa que és veritat que allò, jo recordo quan era petit que feia fred, era una altra cosa, sí que el passar per davant d'una castanyera, que a part feia una escalforeta molt agradable, però i el fet de comprar allò, encara que fos per anar caminant, no compraves una dotzena, menys, però és igual, una paperina, que feia una paperina de paper, sí, de diari, i amb aquelles tres castanyes i tal anaves caminant i tal, o te les comprava la mama
i t'escalfava,
i sí, escalfaves les mans, sí, sí, sí. I formava part d'aquella tardor, no?
Tot un ritual.
Sí, un ritual.
Sí, sí.
Però, esclar, vull dir, el Halloween, això que diu el Pasqual, esclar, és que em sembla una intromissió, una colonització mundial per, sí, part d'un costum nord-americà, que és molt respectable a cada lloc, sí, però que aquí no té res a veure i que, evidentment, promocionen que si el Tibidabo i que si PortAventura i que no sé quantes coses, no? Perquè els nens, clar, però els nens consumeixen allò que els hi fan
però
coses.
Però el greu d'això és que ho facin les escoles.
Ja.
Escoles privades, sí, sí, i escola pública.
Això em sembla molt greu.
Això és, sí, pitjor encara. Sí, 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 sí. Perquè llavors el nano s'acostuma i quan arriba a casa, clar, pregunta que no fem el Halloween aquí, sí, sí, perquè, sí, clar, la senyoreta m'ha dit que és Halloween.
Clar, però la senyoreta no celebra la castanyada, no, celebra, clar, el Halloween. Clar, llavors, sí, els nens, doncs bé, tots fan el Halloween. Sí, sí, clar. S'ha de ser curós amb la... Hem de ser... No es tracta de menys tenir res de fora, però es tracta de protegir allò que és teu.
Clar, que no,
perquè si no, acaba sent una sucursal d'una altra. I dius, bueno, què vol ser, no?
Però més, no sé per què pensen les botigues que vendran més si tenen a l'aparador amb estètica de Halloween. No sé quin raonament fan per arribar a la conclusió que és millor posar les carbasses i un nas de bruixa per allà i quatre decoracions que et fa pensar en Halloween i no decorar-ho, si vols, pel temps de castanyes. No puc entendre què fa arribar a la conclusió que s'ha d'anar per aquesta via i no, precisament, doncs, remarcar que és la castanyada.
Punyeta. Jo crec que el Jaume ha donat el clau. Mentre en els col·les promoguin el Halloween, els nens... Mira, són els nens els que indueixen els pares a comprar a la botiga. Si els nens a l'escola han sentit parlar del Halloween, ja t'asseguro que et tiben de la màniga fins que et fan entrar en aquella botiga on hi ha una carbassa. Vull dir...
Això que dius tu, Pep, és la raó, o sigui, la pregunta que et fas de per què creus que els establiments pensen que vendran més...
Perquè jo entenc que ho fan per això, vull pensar.
Sí, sí, sí. Jo crec que és la mateixa pregunta que ens podem fer quan parlem dels noms que posen als establiments. Ah, sí. Per què creuen ells que posant en anglès a Sant Cugat el nom de la botiga o de l'establiment que sigui vendran més que si ho posessin en català, no? O vull dir que diguessin, no sé, Can Puig o Can Roig o no sé, cafè, cigrons i moltes més coses, no? Doncs no, si ho poses en anglès, ui, queda aleshores, queda una cosa molt sofisticada i queda molt maco, no? I això és, jo crec que és un provincianisme molt gran, és un papanatisme, escolti,
sí.
Què pensa vostè que si m'ho diu en anglès, jo entraré a la seva botiga i si m'ho diu en català no entraré? Què li fa pensar això? És que voldria entrar en el seu cervell perquè m'expliqui què li ha fet creure una cosa, una barbaritat com aquesta.
També és cert que hi ha establiments que fan al revés. Per exemple, hi ha una fleca a la plaça de Barcelona que es diu Pa de Sucre, que ho porten uns brasilers.
Ah, sí,
que fan,
sí, 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 sí.
I li han dit Pa de Sucre jugant amb el nom del morro de Pa de Sucre que hi ha a Rio de Janeiro. Però ells han agafat el nom d'allà, que òbviament és en portuguès, i l'han traduït al català i, doncs, juguen i fan la clicada d'ullet, no? Mantenint el nom original però traduït al lloc on ets i els hi queda perfecte, no? Vull dir que a vegades...
Quina lliçó de gent que et ve d'un altre país, sí, sí, i que obre un establiment en una ciutat catalana i posa el nom en català,
i és
que tens catalans que, bueno, amb el papanatisme posen el nom en una altra llengua.
I un altre cas sortit nou també, que diu Santa Glòria, que és molt divertit, ben en va, aquí ho queda Santa Maria, i el nom és Santa Glòria. Es veu que ja n'hi ha a Barcelona també, eh?
Escoltin, tindrem el dia 9 de novembre els 5 instituts públics oberts de la ciutat per formar part del procés participatiu al qual estan cridats atenció 69.249 santcoatencs, que són els que són majors de 16 anys. L'Ajuntament té previst reforçar el sistema de transport públic per facilitar el vot a la ciutadania i ja es pot consultar des de dimecres a la tarda el lloc on ens pertoca anar si volem participar a través de la web. Això sí, hem d'omplir un petit formulari, sobretot escriure la dada de residència que ens consta en el DNI. Algun comentari sobre com està tot el 9 de novembre? Sobretot aquests 5 punts que tindrem a Sant Cugat, que 5 punts per 70.000 persones...
És poc.
Ara estava intentant recordar quants hi va haver el 13D per a la consulta ciutadana. I va haver-hi uns quants més.
Sí, i tant.
Ara ho intentarem buscar per comparar. Però clar, 70.000 persones entre 5 llocs...
Sí, sí.
Però és que es veu que parlava l'alcaldessa que no han pogut posar cap més, perquè ha de reunir unes característiques, no han de ser de l'Ajuntament, és una cosa independent, perquè tot i amb això estan impugnant-ho, imagina't si hi hagués una petita desviació de la normativa. Ella va dir que el que hem de revestir-nos de paciència i hi haurà molta cua. Yeah. I Sant Cugat té fama de que sempre votem més que el reste de la península, doncs esclar, aquí votem 70 i 80, espero que ara sigui el 90 ja, no? Yeah. I bueno, jo ja em revestiré de... jo em toco a Vall Lloreig, no? A Ferran Clua, i llavors ja amb la Laura ja penso que farem...
Arnau Cadell, perdona.
Sí,
perquè Ferran i Clua
Arnau
és
Arnau Cadell, Arnau.
Home, són 14.000 persones per punt de votació.
Sí, el que passa és que el que siguin punt de votació no vol dir que només hi hagi una mesa.
No, òbviament. Dintre de cada punt electoral o punt de participació, no sé com s'ha de dir.
Hi haurà cua.
Han dit que, van dir, no sé si ho va dir la Mercè Conesa o ho va dir... o la Joana Ortega en unes declaracions que li preguntaven sobre això i diuen, no, sí, em sembla que la Joana Ortega deia hi ha 40.000 voluntaris i aleshores el que sí passarà
el doble,
és que hi haurà, pot haver-hi un moviment de voluntaris,
sí,
és a dir,
sí.
Que ha arribat una circumstància en què un lloc doncs, té una afluència normaleta, que no hi ha problema, i en canvi un lloc on està s'acosta el col·lapse, es puguin desplaçar voluntaris per agilitar tot
sí,
allò.
Sí. Però mentrestant ja haurà sortit la resolució del tribunal, no?
Sí, segurament.
I sembla que han arribat 5.000 policies més de Madrid, eh?
Sí.
5.000 més, eh?
Sí.
I un que va veure l'oficina de la senyora Llanos de Luna diu que tot aquell carrer està bloquejat amb 14 furgonetes i amb policies de peu.
I què faran? Enviaran la policia? I tancaran? No, ho dic, perquè no sé com ho volen impugnar, la veritat.
Poden posar un policia a cada lloc electoral.
I
dir que no se puede.
Però és la imatge és nefasta.
Home, tant de bo que ho fessin.
Una cosa és prohibir, l'altra és impedir.
Impedir, exacte. Tant de bo que ho fessin.
Jo això que deies dels instituts, em va fer, bueno, no em va fer gràcia, perquè a vegades fa plorar, la intervenció d'un que va parlar de Ciutadans al Parlament, dient que llavors les dades infantils i les dades que podien entrar a les oficines i no sé què. I va ser dramàtic, aquell discurs va ser la més poca cosa que hi ha. Però us explico un plan anecdòtic, que nosaltres a la Lira, quan anem a cantar, o a la Lira o a l'altre cor, o el que sigui, de vegades, si és un poble petit, canvieu-vos aquí, que no sé què, inclús a parvularis, allò que tens els vàters petitets, per entendre'ns així, no? I no hi ha cap problema d'invasió de llocs públics i de dades dels nens i de no sé què. Veus els dibuixents dels nens per les parets i ja està. Vull dir, amb coses tan tontes com és anar a cantar, que un poble no tingui centre cultural, per dir-ho així, i et facin canviar en un lloc, i ara, per una votació, aquell tio es va posar, francament, horrible. I dius, té algun secret al nou institut?
El que no entenc del govern espanyol és què ha canviat o quina dada tenen o quina informació tenen que no han explicat, perquè a l'inici diguessin que era una costellada, moltes declaracions, i de cop i volta hagin girat l'argumentari i ara diguin que no té garanties democràtiques i que a partir d'aquí hagin mogut tota la maquinària estatal per intentar-ho suspendre. Què ha passat en aquest
Jo crec que ells
temps?
Es pensaven que seria un suflé, que diuen, i que després de prohibir-ho diríem, bueno, s'ha acabat. I el Rajoy, aquella frase que va dir, és una notícia excel·lent, estic molt satisfecho, sí. I un tertulià deia a aquest senyor, d'aquí una hora perdrà, tindrà un disgust, sí, perquè ja se sabia que després el Mas va dir el que faria, no? i ells no s'ho esperaven. I van dir, bueno, doncs la gent dirà que s'ha acabat i no. I he vist aquest enrenou de 20.000 voluntaris, 40.000. I quan vam veure aquella taula presidida pel Rigol, que d'una manera, d'una norma i d'una seriositat, allò els va espantar, perquè van dir, això va seriosament i això no ho podem parar. Doncs hem de tornar a inventar el sistema perquè es pugui parar. Això és així, segur, segur.
Tu et fas aquesta
no s'ho pensaven.
Et fas aquesta pregunta, Pep, que és d'allò que podria haver influït tot el que estava dient en Jaume, però jo me'n faig una altra. Com pot ser que l'Herrero de Miñón...
Ha sentit, o sigui, les declaracions d'aquest matí o no?
No les he sentit.
No, les declaracions d'aquest matí són espectaculars.
Sí, 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 sí.
Jo no ho he sentit.
Herrero de Miñón entra a la reunió i li pregunta a un periodista alguna referència, sí, li fa, i Herrero de Miñón respon, ah, encara és la mateixa pregunta.
Exacte.
Sí, el periodista li pregunta si tenint en compte que la pregunta és la mateixa.
Això, és que he sentit el fragment mig quan m'he despertat aquest matí, eh? I m'he quedat de pedra perquè dic, de veritat, va reunir-se amb més gent i no sap què caram és la pregunta, perquè, home, dintre d'una consulta la pregunta direm que és el més important, no? Veig que també has sentit la mateixa tros que jo, que has quedat de pedra, no?
Però a part d'això també és que, com és que diuen tots, sí,
per unanimitat,
molt bé, 12.000 euros mensuals. I si perds, esclar, tu, si el retiren i deixa de cobrar, saps el que són? 12.000 euros mensuals.
Home,
m'agradaria
ser. La
Fernanda de la Vega té un sou com a exvicepresidenta del govern.
Sí.
I a més, té aquest sou.
Sí, sí, sí.
Clar. El cas del Gallardón, que no se n'ha parlat gens. Yeah. Quan va dimitir, va dir que deixava la política. I l'endemà va acceptar el càrrec de Consejos de l'Estat de Madrid. És el Consejo de l'Estat, però el de Madrid. 8.500 euros mensuals, tu. No se n'ha parlat més, perquè aquest tio l'han col·locat. A part de que té sou d'exministre i cotxe oficial i xòfer, eh? O sigui, dos sous. I l'home ho ha acceptat i torna a anar a la política. Escolta, el diner, poderoso caballero, eh?
Sí. Clar. M'ha sobtat tant la resposta de l'Herrero de Miñón, dient, ah, però jo és la mateixa pregunta que només la puc, al final la lectura que em faig és que sí que ho sap, i era una resposta, era una resposta bé, irònic, sí, irònica o sarcàstica, perquè no arribava a ironia, no? Era sarcàstica de cara al periodista fent-se el, no sé, no, però tampoc venia Tom
fent, no, és que no,
el sarcasme.
No, és veritat.
Perquè, dius, no?
Però a mi la resposta és una cosa, que pot ser que ho faci en plan de conya o d'allò, però que després per unanimitat tots aquests senyors, que uns són socialistes, els altres són no sé què, no sé.
Sí. Però cobren el mateix tots, eh?
Sí. I que aquests senyors per unanimitat, perquè clar, dius impugnar el què? I ara, jo ja sé que ja em direu que d'allò, però si el Tribunal Constitucional fos un tribunal seriós, jo crec que això no ho podria admetre a tràmit. Que seria una sorpresa, eh?
Podria haver-hi una operació, que no crec que arribin a això, però bé, podria haver-hi una operació, el Tribunal Constitucional és un tribunal absolutament desprestigiat, no té cap mena de prestigi arreu.
Els entesos diuen que no ho pot admetre perquè diuen, ja en tenim un altre, que el tenim bloquejat,
sí,
doncs en pots un segon.
Però podria donar-se el cas que, després del rebombori que ha fet el govern espanyol i tot això, el tribunal, com que sabem que és un tribunal nomenat pel PP i pel PSOE, de cop i volta digués, doncs no, això no s'impugna, per netejar la seva pròpia imatge, diguéssim, veieu com hi ha una separació de poders a l'estat espanyol entre el govern i el Tribunal Constitucional, cosa que no es creu ningú, però no crec que arribin a aquesta operació, no crec,
O que triguessin una setmana en admetre-ho a tràmit fins al 10 de novembre.
Podria
no oblidem que els membres del Tribunal Constitucional, bona part d'ells són... posats a dit, com pels partits polítics. Sí, vull dir, que també és el que diu el Jaume, si allà s'hi juguen alguna garrofa, ja veurem. No? Els poso deures per la setmana que ve.
Molt bé.
Quanta gent creuen que participarà a Sant Cugat i quanta gent creuen que participarà a Catalunya? Són deures, no cal que ara em facin. Jo he donat les dades de Sant Cugat, hi ha 70.000 persones convocades a participar-hi.
Jo dono per segur que hi haurà més persones que les consultes que van fer anteriors.
Que van ser 14.000 vots, aproximadament.
Sí, la participació. La participació entre 6 i 9 crec que serà molt més alta que la que hi va haver llavors, i segurament serà, com si fos una jornada electoral, la més participativa que hi ha hagut mai a Sant Cugat, jo diria.
Jo us deixo els euros, teniu un marge de temps,
jo crec que sortirà
la il·lusió, la il·lusió em treu la neutralitat.
No, no, per això, per això deixo temps i marge.
Però jo crec que estadísticament el Sant Cugat sempre serà per sobre de Catalunya un 10% més.
Veurem, escolti'm, tindrem temps per veure-ho. Jaume, Pasqual i Víctor, moltes gràcies i molt bon dia.
A reveure.